Al matí, a Ràdio Sabadell. Les dames del crim.
Doncs una setmana més tenim ja les nostres dames del crim preparadíssimes per presentar-nos també d'altres novetats, avui amb una novel·la negra que no us deixarà indiferents. Però primer anem a presentar-les. Ens acompanya, com sempre, la Rosa Maria Arnet. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya la Lídia Urrutia. Bon dia, Lídia.
Bon dia.
A veure, expliqueu-nos, primer de tot, com va arribar a les vostres mans aquesta novel·la que avui doncs, presentem, Temps mort, i també una mica doncs, expliqueu-nos, feu-nos una mica d'espoiler abans de parlar amb el seu autor.
Doncs mira, com que sempre mirem d'anar estant a la guait de les novetats, i hi ha determinats autors que ja estem pendents de quan treuen alguna cosa, i com que d'alguns pues, ja ens agraden de sempre, a la que surt mirem d'intercalar-les, no tan de pressa com voldríem, perquè aquesta novel·la va sortir al setembre, però així que podem la llegim, i si veiem que té interès, que són novel·les que ens agraden i ens han enganxat, doncs mirem de si no ho podem fer en el club perquè ho tenim una mica programat
i difícil dia.
I ara ho tenim difícil, tot i que els fem virtuals, però si no, doncs la ràdio és un bon espai per portar-hi les coses més interessants que trobem.
Que per cert, heu d'especificar que malgrat tot encara continueu fent doncs, el club, però de manera virtual, no?
Exacte.
Sí, continuem. Bueno, a veure, el proper mes esperem que pugui ser ja
presencial.
Ens fa molta il·lusió, sí. A més, bueno, podem dir-ho, no?
Sí.
Que ve el Tony Hill amb la seva última novel·la i ens fa molta il·lusió, perquè, vulguis que no, el fet de proximitat i de veure'ns les cares també ajuda molt a gaudir de l'autor i de la lectura.
Bueno, i que és un club especial perquè fem el número 50.
Sí, exacte, fem el número 50 ja.
Home, haurem de fer una festassa, aquí també a la ràdio, haurem de convidar el Toni també a desgranar el seu llibre i també doncs evidentment doncs ho haurem d'explicar, esperem que doncs això, que es pugui reprendre el club de lectura de forma presencial. Doncs si us sembla, afegim també doncs en aquesta entrevista a l'autor, a Lluís Llort. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia a totes.
Benvingut.
Bon dia.
Hola, Rosa Maria i Lídia, que fa molt que no ens veiem. Molt bé. Gràcies per parlar de temps mort.
Gràcies a tu, la veritat.
Doncs bé, avui podem tenir amb nosaltres a Lluís Llort. Llort, que és com sempre signa ell, que el setembre passat doncs, va treure aquesta novel·la, Temps mort. Nosaltres també estem molt contentes de que vulgui estar amb nosaltres. El Llort va néixer a Barcelona, és escriptor i periodista, treballa al diari El Punt Avui des del 1986, fa temes de cultura, sobretot de literatura. Ell diu que aprofita les vacances per escriure i també ha col·laborat com a guionista en sèries de televisió. Com a bibliografia podem dir que té, aquesta és la 13a novel·la, i també té 14 llibres de literatura infantil i juvenil. Alguns d'ells els ha fet en col·laboració amb Salvador Massip i altres amb Oriol Malet, i entenen que estan traduïts al castellà i al gallec.
Bueno, continuem. Aviam, el mes de gener passat, en el marc de la Barcelona Negra, va rebre el primer premi Paco Camarasa amb Herències Colaterales, una novel·la que va publicar el 2014 i que ara s'ha traduït al castellà. Recordem que el jurat d'aquest premi està format per directors dels festivals de novel·la negra més importants de l'Estat, poca broma, i la nostra enhorabona. En alguna entrevista hem llegit que escrius per plaer, evitant patir pel que passarà després. Però un premi com aquest t'ha de fer molta il·lusió, no? Perquè, no sé, digue'ns tu, afegim alguna cosa més? Estàs emocionat? Què en penses de tot això?
Doncs sí, és que sona estrany, però la veritat és que fa il·lusió, però sí? Em va agafar com molt a contrapeu el moment aquest del premi, perquè per una banda jo feia anys que pensava que la meva obra pel format, i vosaltres que heu llegit força novel·les meves, Jo crec que podria funcionar amb traduccions a l'estranger i així, però no me'n surto. I llavors tampoc no era difícil en castellà, fins i tot, que jo com a llengua pont, sobretot, ho volia aprofitar perquè les editorials estrangeres tenen lectors en castellà més fàcilment que no pas en català. Llavors, quan finalment vaig aconseguir fer una traducció al castellà i fent-la jo mateix, perquè era una mica la condició per estalviar diners i tal, ja vaig pensar, bueno, doncs ja, això ja és positiu i ja ho tenim. Clar, un any, pràcticament un any després, quan vaig ser seleccionat i entre els 5 finalistes del premi aquest, el primer premi Paco Camarasa, em va fer il·lusió, però sincerament vaig pensar, això ja és el... Aquest serà el premi, perquè veia molt difícil poder-ne guanyar sent una traducció al català, una novel·la que era del 2014 originalment, etc. I em van trucar el dia que es donaven els premis Sant Jordi, el Rodoreda i tal, i jo com a parlant de professional jo estava concentrat amb el tema i em truquen de bon matí la comissària de Pamplona, de Pamplona Negra, per dir-me sí. que havia guanyat el premi. I a mi em va sortir un no me jodas, perquè veieu el nivell de poc cregut que jo tenia. Em vaig quedar com això, com gairebé dient-li, mira, avui no em va bé, ja parlem un altre dia. I vaig trigar com un mes realment a fer-me la idea del premi aquest i de, bueno, és evident que té una importància i així, però ja està, com que és el primer premi que guanyo a la vida, amb altres m'havia presentat, aquest a sobre, el no presentar-te tu, era com que et diuen, t'ha tocat la loteria i no has comprat números. Doncs és una mica una sensació estranya que encara estic com a mig país. Per tant, em fa il·lusió, però no canviarà res, és aquesta la veritat. Vull dir que els agraeixo molt als que me l'han donat, però no deixo de tocar la peus a terra, que això no canviarà res amb el que faig.
No, però els reconeixements també sí. sempre són bons.
Jo crec que sí.
Sí, 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 sí.
A més, a veure, el fet que et tradueixin al castellà, que tu dius, o un altre idioma també, però és el que diu la Rosa. Jo penso que el reconeixement sí que hi és. De totes maneres, és clar, nosaltres n'hem llegit uns quants de teus de llibres, i a part d'herències col·laterals, bueno, des de pes mort, etc. Bueno, penso que sí que has d'estar content. Però bueno, continuem.
Sí, 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 no,
mira,
no,
Emma, no, avui parlem de temps mort. Va. És un llibre de 229 pàgines, de 21 capítols, i que l'ha editat al revés a crims.cat. Entrem a la història. La història té una primera part que és gris i anodina, tal com és el Robert, el protagonista. Mm-hmm. És un poc a pena de Barcelona, que rep un correu electrònic des d'un bufet de Nova Orleans, que li comunica que una tieta llunyana seva, que ni tan sols coneixia, li ha deixat una herència i que hi ha d'anar, doncs, per fer els tràmits. És l'octubre del 2019 i Barcelona està en plena ebullició pels aldarulls post-sentències. El Robert no té ni família, ni amics, ni feina, ni diners. Busca i troba un vol barat i agafa els poc més de 1.000 euros que té i se n'hi va.
I continuant una miqueta més, té una arribada bastant tornada en un vol amb escales de nit i instal·lant-se a un hotelet, diríem, senzill o cutre, no sé, que li ha recomanat el taxista. El segon o tercer dia és víctima d'un atracament on el fereixen i roben tots els diners que portava a sobre, gairebé tots els que tenia. A Nova Orleans i sense diners decideix deixar aquest hotel i se'n va cap a aquesta mansió que ha heredat. I ha d'estar-s'hi uns dies per arreglar els papers. A la tètrica mansió, jugant amb un antic artefacte que ha trobat, el món d'en Robert es capgira i comença una gambarrada d'autor, una situació lisèrgica que deriva en impunitat i violència molt desfermades.
D'on surt, llavors, aquesta història? Quin va ser el detonant, el clic?
El clic són dos, d'alguna manera. Per una banda, el que a mi em venia molt de gust de feia ja molts anys, de principis dels anys 70, vull dir que parlo de molt, que vaig veure una pel·lícula que era de Mega Man amb el Charlton Heston, després de que estava basada en una novel·la del Richard Matheson, fa uns anyets, el Will Smith va fer una pel·li, jo soc llegenda, que era un tio que es quedava sol al món, vaja. El resum seria aquest. I a mi em venia molt de gust, des que vaig veure aquella pel·lícula, de poder, per dir-ho així, viure, entre moltes cometes, aquesta sensació d'estar sol al món fent el que em dóna la gana perquè està tot el món aturat. En aquell món, la novel·la original i així, el món està buit, de fet. per un tema bacteriològic i així. La meva em venia de gust que hi hagués la gent, com si fos un museu de cera, i poder interaccionar fins i tot amb aquests personatges i animals i tot aturats. Per una banda, hi ha això. Uh-huh. I per una altra, em venia de gust fer una mica de bandeta fàcil i bàsica, si es vol, de començar. L'origen d'aquesta novel·la havia de ser el Maresme, i el personatge decidia, pensant que estava manat per alguna cosa superior i que havia de fer alguna croada especial, volia anar-se'n a Madrid per carregar-se el rei, el Marquena, a molts polítics, periodistes, tertulians, tot el fatxerío, i llavors jo pensava fer això, passar-m'ho bé, fer una cosa gore, que a cops de matxet el tio fa la seva justícia. Fent cas, com sempre acostumo a fer de la meva dona, que és l'arma secreta, i ja no ho és de secreta, perquè sempre ho dic, ella em va dir, home, però això queda molt limitat, per una banda, per una altra també jo ho havia contemplat, que no estem per fer conyes, perquè això tant acabar exiliant a Bèlgica, o et foten a la presó com el Hassel per menys d'això, i vaig dir, si descarrego allò una mica bèstia, me l'estaré jugant. I llavors d'aquí va venir la cosa, que tot i que se cita en un moment, faig aquesta cosa molt, molt amagadeta, però ho vaig traslladar a una cosa més universal, que pogués donar una imatge molt més enllà del nostre tema del procés, i sí que fos una cosa més mundial, que és el que intento donar al final, la sensació de que la humanitat és una certa merda, que no som incapaços d'aprendre dels errors i de moure'ns per coses que no siguin interessos econòmics. I llavors això ho trasllado als Estats Units amb l'estimadíssim Trump.
Sí, clar. Sí, t'hi vas. Però llavors parlem de que en aquest personatge, en el Robert, d'alguna manera, no, hi ha alguna cosa de tu. És a dir, per tu ha sigut terapèutic aquest llibre?
Home, bona part sí. I mira que jo no sóc mai de ficar-me dins del que escric, perquè jo crec que amb els anys i bastants anys que fa que entrevisto escriptors així, em queda molt clar que hi ha de dues menes, totes dues lícites i respectables, eh? Els que parlen d'ells, bàsicament, i ficcionen la seva vida i els seus sentiments, i els que parlen i els que ficcionen i tots s'ho inventen, però sempre hi ha una part de l'autor ficada. Jo sóc de la segona banda. A mi m'agrada inventar, a mi no m'agrada parlar de la meva vida, sinó que m'agrada inventar i ficcionar i crear personatges i fer el que em dóna la gana, sentir-me Déu, entre cometes, com a creador. Però sempre no nego que hi ha cosetes teves que van a parar. I en aquest cas, doncs sí, hi ha, no voldria sentir-me tan miserable com el Robert aquest, que és un poc a pena, potser ho soc, però hi ha cosetes i de tant en què sí que realment no nego que hi ha cosetes, no sé, des de la tonteria de ficar la boca sota una aixeta de cervesa, perquè saps, perquè està el món aturat i pot ser el que vulguis, doncs és una tonteria, però que jo potser la faria, per posar un exemple.
I sí, al final... Hi ha més d'un percent que coneguem que ho comenta, eh? Això de posar la boca sota la xeta de... Hòstia, pot ser divertit.
I escolta, sí. Lluís, al final dona la sensació, no?, doncs, de que tota la trama també té molts referents cinematogràfics, no?
Sí, perquè precisament ja vaig fer-ho a través... Això és també... A vegades és que hi ha coses meves, però a vegades és que em fico dins del personatge, entre cometes, eh? Perquè amb el personatge que ja li faig dir, com que sempre hi ha la cosa d'un elogi a la lectura, que està molt bé, però a vegades sembla que està com s'imposa, doncs vaig voler jugar amb aquest personatge, que també és una miqueta poc cultivat, per dir-ho així. Ell diu que no llegeix novel·les, que mira pel·lícules i ja està. I en coherència amb això, encara que sigui per la banda del narrador, tots els referents pràcticament, que tampoc no n'hi ha gaires, però bueno, n'hi ha uns quants, són cinematogràfics, i per això hi volia jugar. Com amb els gèneres, perquè és una barreja de gèneres. Jo aquesta novel·la, sincerament, la primera etiqueta seria la de ciència-ficció, d'alguna manera, però en té moltes, i no és barrejat, sinó que comença, com deien, això, una història una mica més quotidiana, més grisa, que és una mica novel·la negra, però poc, terror psicològic, ciència-ficció, i acaba amb un gore, podríem dir.
O sigui, va increixendo, eh? La
trama. Sí, va intentant que el lector s'enganxi, que és la meva obsessió és aquesta, que no caigui de les mans, que distregui i que provoqui unes certes sensacions, encara que després un cop tanquis diguis, bueno, ja està, ja però bueno, aquí hi ha, jo crec que hi ha una certa reflexió política darrere i social de com són. I la intenció era aquesta, que vas llegint i que era complicat perquè fas 24 hores amb un personatge que no és especialment simpàtic, bueno, o no cal especialment atractiu al lector i a la lectora en especial, i fa coses que dic, quin imbècil. I llavors això era difícil, llavors, de mantenir l'atenció del lector quan és el personatge, ja dic, no, és té més punt desagradable que genera més rebuig que empatia, d'alguna manera, tot i que hi ha gent que m'ha dit que la, més o menys no tenia coses així, però també hi ha gent que ha dit que no li queda bé. I aguantant vell 24 hores al dia es pot dir fins al final, durant una setmana, no sé, però que, bueno, el que m'ha arribat, no sé, no, és que sí que enganxava prou.
Sí, a més està molt bé, pues, aquests cops de timó que fan, que fas, que van junt amb l'evolució del personatge i que vas passant d'un gènere a l'altre, cosa que no és massa comú. Bueno, no se m'ocorreix ara un altre exemple de novel·lista o de novel·la que ho faci. No sabem si ho fas, doncs, per no encasellar-te, per jugar, per desconcertar el lector. Desconcertar el lector, aviam, el desconcertes en un primer moment, però llavors també vas veient tota la seqüència lògica del per què està fet així.
Doncs una mica per tot, ho faig per jugar, perquè per mi la literatura és un tema lúdic com a creador, i intento que com a lector, al principi o de més, no va dir jugaret, però ja no era gaire jugaret, però les primeres novel·les sí que intentava que tinguessin una càrrega teòrica i em plantejava de què volia parlar. Va arribar un moment quan em vaig alliberar d'alguna manera, i jo escric per passar-m'ho bé escrivint, i per això cada vegada és diferent, perquè si no m'avorreix. Llavors hi ha una part de joc amb la que intento fer partida al lector, que també s'ho pugui passar bé, i després entre les línies ja surten els temes més a fons. Però que d'entrada sigui una cosa que funcioni en aquest sentit. I després m'agrada, i això fa que aquesta llibertat, que no em deixin cotillar per gèneres ni per en general per res, i sempre he barrejat gèneres, però en aquest cas no estan barrejats, sinó que són com blocs estancs, sí, pràcticament no tancats, sí, que es passa d'un a l'altre, sembla que passes pantalles o que canvies de pel·lícula, i s'han equivocat de rotllo, no? de la pel·lícula.
Perquè està molt bé, perquè el fet aquest que acabes de comentar, que està com per blocs, que són tres blocs, tu la pregunta, tu jugues a videojocs?
Sí, n'he jugat, però d'aquestes pantalles no.
Al final, no, sí, amb el monòleg que va fent el Robert, en el tercer bloc, per dir-ho d'una manera, no, com dius tu, sí, és que sembla que estiguis veient un videojoc. No sé, per això t'ho pregunto.
No és que n'hagi jugat gaire, però n'he jugat, però el concepte de la creació d'un videojoc, que és aquest sentit de passar pantalles... Ah, sí, això són coses que, i no només aquesta novel·la meva, sinó moltes coses de moltes pel·lícules actuals o moltes coses es veu aquest concepte. O fins i tot a mi m'agrada molt dels videojocs, que ja dic, no ho he jugat, però el meu fill sí que n'havia jugat quan era més petit o més jove, i llavors ho havia vist, que és un concepte també que és com el que ho aplico molt a l'hora d'escriure, que és que tu estàs en un món i no saps què hi ha més enllà. I ho vas descobrint a mesura que avança, a mesura que vas... es va obrint el mapa i es va creant un mapa cada cop més gran on tens més coses. I això sí que és un símil que trobo amb els videojocs, sí, que me l'aplico bastant.
M'imagino també, Lluís, que doncs, també té molta més diversitat, molta més riquesa, no? Poder utilitzar, doncs, igual que amb els gèneres, no? Doncs, fins i tot altres llenguatges, no? I fins i tot, a lo millor, també doncs, ajuda a connectar amb un tipus de lector més jove.
Sí, tot i que és tan difícil accedir a un tipus de lector concret que escrius per algú i no saps si li arribarà mai. Em torno a tancar amb això, vull dir que jo, em sembla egoista, però és que és com funciono, que és que jo miro de passar-m'ho bé escrivint, i després, si algú m'ho publica, ja és, això ja és guanyar el pòquer per mi.
I ara que ho dius... Després... I ara que ho dius, si algú ho publica, parlant de l'editorial, van venir, sí, a trucar ells, vas ser tu...
No, jo aquesta editorial fa anys, jo publicava, bueno, anava canviant d'editorials per circumstàncies d'aquestes, de que jo sóc fidel en general i jo voldria estar des del principi de la primera editorial, però per circumstàncies acabes canviant. Jo estava a RBA i m'anava tantant l'Àlex Martín, que l'Àlex Martín és el director de la col·lecció de Crims.cat, que els editors de fet són Ilia Pèrdigo i el Gregori Dols, que són germans encara que tenen cognoms diferents, i l'Àlex no és editor, ell és qui decideix què es publica i qui es treballa aquests llibres. A ell sempre li ha agradat el que jo havia fet amb RBA, uh-huh, i em va venir a buscar. I quan RBA estan com mig desmuntats, aquesta gent no acaben de publicar, vaig passar a ell. Llavors a ell li agrada tant el que faig, que és el que dic, jo un dia faré un llibre de receptes, i simplement perquè hi hagi un arròs negre ja n'hi haurà prou perquè m'ho publiqui. Perquè faci el que faci, sempre diu, no, m'agrada i ho publico, perquè aquesta novel·la mateix, jo no, algú m'ho ha dit, i és que tenen tota la raó, negre, una col·lecció novel·la negra no seria. Uh-huh. I jo estic d'acord, sí que té algun puntet negre, però vaja, és que juga amb altres coses, que és el que l'Àlex Martín sempre diu, que és que és obrir el gènere i no deixar-ho amb els quatre estereotips, sinó que donar més marge.
Clar,
per tant, jo de moment estic amb aquesta editorial i crec que, continuaré.
Home, amb aquesta confiança jo ja m'hi quedaria, dames? Vosaltres no sé que no opineu, però a més, és una editorial que, pel tema que sempre comentem aquí, no?, de novel·la negra, doncs la veritat és que aposta molt, i també per als escriptors d'aquí, de casa nostra.
Sí, estem d'acord, totalment d'acord.
Bé, si de cas posem amb el protagonista, expliquem una mica més. Tu com a narrador et mantens sempre en el punt de vista del Robert, que ja ho podem dir, que és l'assassí. No ens dones altres focus. Explica'ns tu qui és el Robert.
Jo el Robert volia que fos un personatge entre diferents aigües, per dir-ho així. Vull dir, que no fos que fos un tio que no fos odiós, que no fos repugnant, però que tampoc fos encantador. Que fos una mica gandul, però que tingués aquest punt de víctima, que ell es creu que és una víctima, que té mala sort, i volia jugar una cosa que és bastant difícil de fer, no sé si m'he sortit, que el primer cop que ho vaig veure com clarament és el Mark Haddon, que és aquest autor de l'incident del gos a mitjanit.
Sí,
aquesta novel·la, que ell fa una cosa que fa que el noi autista protagonista t'està dient a tu, com a narrador que és, que el seu pare és un malparit perquè crec que era algú així, que li amagava les cartes de la mare o així, i sense canviar, dient-te tal com ho veu el personatge, tu estàs pensant com a lector, pobre pare, quin paperot que té amb la dona que l'ha abandonat, ell s'ha quedat amb el fill autista i una sèrie de coses. Doncs volia jugar amb això, que és a dir, jo explicant amb el punt de vista del Robert, que ell diu aquests són uns egoistes i em volen prendre el que sigui,
sí,
sense dir altra cosa que el lector estigués veient quin galtes que té el tio, però si acaba d'arrambar una herència que no li pertoca i ja es pensa, saps? Vull dir que volia jugar d'una manera en què jo dient com a narrador una cosa a través del Robert, el lector pogués comprendre com era el personatge a un cert punt de miserable. I volia això, un tio que quedés entre mig perquè em donés joc. Es va convertint de mica en mica amb el Travis, amb el protagonista de Taxi Driver, i fins i tot es rapa la cresta i així, en què es va girant cada cop més violent i més en contra de la societat, perquè considera que la societat està en contra seu. I ara no sé per què deia això, que es va convertint en... Ai, ara se m'ha anat al sang al cel.
No et preocupis.
Va des d'un tio...
Perdó, ja està, ja m'ha vingut. Que perquè si fos un personatge més normal, per dir-ho així, més quotidià, segurament hauria reaccionat d'una altra manera a l'hora de trobar-se sol al món i què faig i intentar buscar una explicació. Llavors necessitava que fos algú amb prou lleugerament inestable com perquè tingués una emoció com a personatge cap a una banda, vull dir, algú es podria quedar arraulit en un racó plorant dient Déu meu, què passa? I aquest doncs es va trobant una mica proactiu i decideix que té el manament d'allà on sigui de la maquineta aquesta d'anar a carregar-se el tram i donar un missatge al món de que no anem bé. Bon intencionat, però que sigui. I necessitava això, algú que es pogués tornar prou grillat.
Clar, i suposo que per això... Lluís, i m'imagino que per això doncs, també doncs, és un personatge que no té ni família ni feina, no? També una situació econòmica complicada, o sigui que gairebé no té res a perdre, no?
Exacte, és una de les coses que tenia, que no té res a perdre. I fins i tot per afegir una mica de part més negra, doncs hi ha el dubte, deixem-ho aquí per no fer més spoiler, de si la nòvia se la va carregar ell o es va suïcidar...
Mira, no t'ho volíem preguntar, però no sabíem si faríem spoilers o no, però estàvem aquí a la casa i ara parlant d'això.
No, és igual.
Que, a més, la nòvia, l'Alícia, és la veu externa que ratifica lo poca pena que és ell, perquè amb la seva veu interior li surt l'Alícia com ratificant que és gandul i així, vull dir que encara se l'acaba de carregar més.
Sí, d'alguna manera, bueno, per mi mateix no és clar, a mi també és una altra de les coses que m'agrada jugar, a part d'això amb l'estil i treballar molt, que sembla que no, però que aquí hi ha pocs diàlegs, perquè per anar-se n'havia d'haver poc, hi ha la primera part una mica, però després no. Però m'agrada deixar coses obertes perquè el lector acabi de triar segons la seva moral, i per tant, jo no gosaria dir millor per no fer spoiler, sinó si la mata o no la mata. Apuntaria sí,
queda allà, sí, cada un pot pensar el que és, sí, és veritat.
Exacte.
No, i que és una novel·la que, amb això de fer spoilers, que aviam, que encara que vagis veient al final una mica el que passarà, però que tot el camí és prou interessant sí. Com per llegir-la tota, no te la fa deixar.
De fet, el Robert, que parlant d'ell, té també... Bueno, sexualment sembla que no està gaire realitzat, no? Perquè utilitza expressions, actes sexuals per les seves venjances a la gent, que no li ha fet res. Com tries o com triaves els personatges que tenien que morir?
Com tot, no és que els triem de manera gaire premeditada, sinó que com el que us explicava abans del símil aquest del videojoc, a mesura que vaig avançant, jo aquí tenia clar, per una vegada, com començava i com acabava, que això ja és molt per a mi, perquè normalment, tot i que el gènere no ho admet gaire, els finals tampoc els tinc clars. I llavors aquí tenia clar com acabaria d'alguna manera.
Al final.
I llavors a partir d'aquí vaig buscant, vaig tirant, i em van apareixent els personatges i vaig jugant amb això. Per tant, no estava decidit qui es carregaria, ni molt menys.
O sigui que és tot molt orgànic. Se'ns acaba el temps, ens agradaria també que expliquessis doncs, com ha anat aquest any, no? Bueno, vas doncs, estrenar la novel·la, no? A finals de l'any passat, a la tardor. Com ha anat? Perquè, clar, en època de pandèmia, sense presentacions, amb clubs de lectura virtual, suposo que amb ganes, no?, també de recuperar la normalitat i tornar doncs, a mantenir el contacte, no?, amb les lectores i lectors.
La veritat és que sí, amb ganes. El que passa és que si em comparo amb sectors com l'hostaleria, vull dir, els restaurants, els hotels, que deuen estar desesperadíssims, doncs mira, això és com una cosa pecat a minuta, perquè també jo com a periodista, doncs això, tinc ganes de recuperar la presencialitat, com ara mateix que preferiria estar aquí a Sabadell amb vosaltres, o les presentacions, les entrevistes, com tothom, ganes de recuperar la normalitat real, no la nova normalitat, que no hi crec.
Totalment, doncs com nosaltres, tenim ganes d'omplir l'estudi de Ràdio Sabadell amb els nostres convidats, o com ens explicaven ara les dames, no?, de tornar a la llar del llibre amb aquests clubs de manera presencials, però ara és el que toca, hem de tenir una mica més de paciència. Moltíssimes gràcies, Lluís, per desgranar-nos aquest llibre i sobretot a les dames del crim un cop més, i ja us avançava, esperem que aviat celebrem aquests 50 clubs de lectura de forma presencial.
Molt bé.
Doncs dir als oients que la recomanem vivament.
Doncs recomanació feta. Nosaltres posem punt i final. Doncs ara ja arriba la Núria García amb totes les notícies de la nostra ciutat i de seguida també tornem fent spoiler del Tribuna Preferent amb en Pau Vituri. Fins ara.
Adéu, bon dia.
Adéu. Gràcies. Adéu.